Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
El Centre Excursionista presenta el programa Anem a la muntanya.
Molt bona nit, benvinguts a l'Anem a la muntanya. Avui, 18 d'octubre, els amics del Tu Jugues acaben de marxar de l'estudi 1 i ara ja estem aquí, els de l'Anem a la muntanya. Després de 15 dies us acompanyem un dilluns més i estarem aquí fins a les 10 de la nit. Seguiu connectats a Ona Codinenca amb tots els mitjans habituals i escolteu-nos. També ens podeu escoltar amb les exposicions, amb el podcast. O sigui, que no teniu cap excusa per no dir que no us podeu, escoltar. Sense cap mena de dubtes, tots els canals estan oberts per escoltar-nos. Tindrem les seccions habituals i moltes més sorpreses. Entre ells, una interessantíssima entrevista que començarà d'aquí a molt pocs minuts. Saludo ja, sense més preàmbuls, a tots els components del programa, que fan possible el programa, en especial la Teresa, que no sé on està, la jefa està per aquí, que no la vaig felicitar. No, hi vaig pensar, eh? Però dic ara l'escriuré, i quan anava a escriure, ja no ho vaig escriure, i ja no...
Et va venir una altra cosa
Pep,
al cap.
Coses que passen,
Pep,
ja.
Vols quedar bé, eh?
Sí, no.
Però ja t'he dit abans, una nena jove ja hi hauries pensat,
no,
ja.
No. No vaig escriure cap Teresa, com vaig dir, vaig escriure les Tereses que conec i no vaig fer-ho i després ja saps allò que passa, que ja no...
Bona nit i bona hora.
Ja va passar...
Bueno, jo de moment us tinc a la llista negra.
Sí. Vale. És que jo pensava que això dels fans, això dels sants ja no es fa gaire. Això dels sants ja no...
No, no, no es fa gaire, però, bueno, si pensen en tu també t'agrada.
Ja, home, clar, això sí, està bé, està bé, està bé. I tant, i tant. I tant, tasques de la jefa, de bon començament. I saludem ja tota la resta dels components del programa. Com esteu, tot bé?
Bé, bé, anem fent, sí, anem tirant.
Bé, bueno, bé, podria ploure una mica, no?
Bueno, després comentarem que la cosa està...
Molt seca.
Sí, està sec, està tot sec i veurem, veurem que acaba... Veurem que acaba passant els pròxims dies, però no apunta gaire puja, eh? No...
Està la cosa. Aquest any serà un desastre terrible.
Els singles jugant bé? Vas dar els singles a la Gallifa?
El què?
Van fer els singles, les motos?
Les motos, bueno, jo per allà a la vora casa feien una zona, suposo que ha anat bé, vull dir, aquí a la plaça em sembla que també en feien alguna. Però,
tu no els havies fet?
Jo havia corregut i, a més, havia estat en el motoclub, a la junta del motoclub, vull dir, vaig estar 30 i pico d'anys. No?
Per això va estar molts
la
anys.
Junta, o sigui que ja sé de què va organitzar això.
Abans hi havia més ambient poder, no? Abans hi havia més...
Probablement, sí. A més, també les motos de trial també podien córrer més, era més fàcil, ara, vull dir, són perseguides. Tot i que, i jo sempre sostinc que el trial és una modalitat de les motos de muntanya que no emprenya massa, que no destrueix massa, que porten uns pneumàtics que no són tan agressius com els del tot terreny o el motocross. El taco de la moto de trial és un taco més juntet i que no fa tant de mal bé. I el tipus d'activitat que es fa no perjudica tant. Vull dir, el que passa que, bueno, algo és clar. Però, aviam, jo també sempre dic... Quan obren una pista per desemboscar, el merder que foten per obrir una pista, 2.000 motos durant tota la vida de les motos no ho fan malbé com foten malbé una pista. I ara ja no vaig amb moto estic al centre excursionista i m'agrada la muntanya i no m'agrada el soroll, totes aquestes coses, però tampoc els pots fotre a desaparèixer de cop i volta. Vull dir, esperem que aviat vagin
amb elèctriques.
I llavors com a mínim no els sentirem, que de les de la carretera, déu-n'hi-do.
Molt bé, el que sí podem sentir és el Pau Ibarz, que està dintre la peixera. Avui et quedes, Pau, et quedes? O vinc jo cap aquí?
Sí, no,
jo vull saber quedar.
Avui et quedes?
Clar,
avui s'ha de quedar.
Ja convido.
Si la jefa diu que em quedi, jo em quedo.
El Pau jo crec que ha vist el que hi havia...
Clar, jo...
Un parell de galetes i ha dit avui em quedo.
Jo sos ordenés.
Molt bé, moltes gràcies per estar aquí una setmana més aquí. Quan no hi siguis, jo vindré cap aquí a fer-te el relleu, però avui serà el Pau i ens posarà ja la sintonia de l'editorial. Joan, de què parlem avui?
Doncs una mica de sobre d'això de la muntanya. Llegiré l'editorial de la revista Vèrtex, que és la revista de la Federació Catalana de Muntanya, i parla de la muntanya regulada, referint-se a les prohibicions d'entrar segons quines hores, segons quins parcs, etc.
No sabia que parlàvem d'això, ho hem lligat bastant bé. Sí. Molt bé, sisplau, la sintonia de l'editorial.
Doncs diu així, diu la muntanya regulada. I diu, no hi ha icona, no hi ha imatge més relacionada amb la llibertat que la muntanya. Una llibertat molts cops mal entesa i mal gestionada que ens acaba portant a carrerons sense sortida on costa trobar una solució instantània després de dècades d'anar deixant fer. Algunes fotografies que hem vist aquest estiu ens han tornat a quedar gravades i ens han fet posar les mans al cap o als ulls per no veure la realitat tossuda que un i altre cop ens vol ensenyar fins on podem arribar a ser imbècils els humans, com afirma l'antropòleg Eudald Carbonell. Cotxes gairebé apilonats i mal estacionats que serveixen com a pregoners del paisatge que ens podem trobar més endavant. Papers, deixalles, vidres, trencats, llaunes i així una llarga llista que es fa esgarrifar cada vegada que et toca omplir sacs per endreçar el que altres embruten sense cap tipus de remordiment. zones massificades, espais maltractats per nosaltres mateixos, que han anat transformant aquell record desat a la memòria. Parcs naturals que s'han vist obligats a posar tanques al bosc per poder regular de manera civilitzada el que semblava un autèntic despropòsit. Regulacions quirúrgiques estudiades, de les que s'han treballat i han aportat arguments suficients per poder arribar a l'objectiu definitiu que justifiqui els mitjans utilitzats. Mesures que ara per ara semblen necessàries per poder seguir gaudint amb certes garanties del que més ens agrada. No tot, però, ha estat de regulacions acurades. En algunes ocasions s'ha utilitzat el context com a pretext perfecte per poder treure un benefici econòmic i s'ha ofegat un espai per interessos propis. Des de la FEC hem apostat sempre per les regulacions concretes en temps i espai i ens hem mostrat obertament contraris a les prohibicions i a les regulacions massives sense tenir en compte el que comporten. L'excursionisme català ha demostrat durant més de 100 anys el seu compromís amb el país, amb la societat i amb la natura. Un col·lectiu de més de 40.000 federats i pràcticament 80.000 socis d'entitats no pot quedar exclòs de cop i volta del seu terreny de joc. Fins aquí l'editorial. I ara van un parell de dites del mes d'octubre. Diu, quan l'octubre ja és finit, mor la mosca i el mosquit. I una altra que diu, octubre tronat, hivern nevat. Qual vol dir que aquest any em sembla que l'hivern serà assolellat.
Ah, perquè no ha tronat.
Sí. N'hi ha ben poca. Molt bé, moltes gràcies, Joan Font, per aquesta editorial. La setmana vinent, una nova editorial que ens llegirà, que ens comentarà i que tots escoltarem. Moltes gràcies, com deia Joan. I ara passem a la colla del dimecres. I ja tenim aquí el Josep. Josep, què tal? On tenim avui? On ens portes?
Avui anirem a pujar al castell de Burriac.
Ah?
I farem una ruta circular amb un... infinitat de fonts. És una zona de moltes fonts cap a l'Argentona.
Molt bé, doncs anem a prop d'Argentona a veure moltes fonts, bueno, a intentar descobrir totes les fonts que hi ha per allà. Un lloc
que hi ha molta aigua.
Molt bé, un lloc preciós cap a Argentona amb la colla dimecres.
Colla dels dimecres, amb les redaccions de Josep Mumbrú.
Bona nit, gent de la muntanya. A colla el dimecres, novament amb vosaltres. Tal com hem dit, farem el castell de Burriac. La muntanya de Burriac, amb les runes del seu castell al cim, configuren, junt amb el Mont Cabré, l'inconfusible esquilín del poble de Cabrera. La seva alçada, de 392 metres, i emplaçament, el fan un punt immillorable de gaita i control d'un extens territori amb un domini visual sobre la vall de Cabrera. És un bon mirador de la costa catalana, d'on s'observa la costa fins a Montjuïc, a llevant, i el Montnegre a ponent. Al nord es veu la depressió del Vallès i del Montseny. Caminada matinal des del poble d'Argentona, amb temps plujós i emboirat, les motxilles resguardades amb les capelines. La boira no permetia veure la panoràmica, però els ànims es mantenien ferms com sempre. Ens dirigim cap a les afores del poble, entrant en una pista de terra. El camí ens porta aviat a veure la primera font, la Font Picant. És coneguda per la seva aigua mineral gasificada. Seguim endavant i en poc temps en trobem dues més, la Font del Míliu i la Font de la Puput. Arribem al Collet de Burriac i enfilem de dret cap al castell. El castell es troba en runes, encara que queden molt ben conservats la torre de l'homenatge, part de les muralles i alguns murs. Dintre del castell s'hi troba la capella preromànica de Sant Vicenç. Està situada a la banda est del castell. La capella apareix per primer cop a l'any 894 i el castell no apareix documentat fins al 1023, on la comtessa Ermessenda va donar en penyora el seu fill Ramon Berenguer I. El castell, que du el nom de Burriac o de Sant Vicenç, va ser edificat durant el segle XI sobre antigues restes romanes. Com hem fet menció al començament, les vistes panoràmiques varen ser nul·les. Seguim de camí, passem per davant del monòlit. És una roca de granit de més de 5 metres d'alçària i tot d'una peça i molt ferma. Fou erigit el 1980 en commemoració del 500 aniversari de l'alliberament dels lligams senyorials de les viles veïnes amb la baronia del Maresme. Seguim per la plana del Passerell. Trobem la Font del Llop. Ara ens encaminem cap a la Brolla d'en Nadal. Novament surten més fonts durant el camí. Font de la Cua Llarga, Font de les Oliveres. Passem una pedrera i seguidament altres fonts. La del Ferro, la del Grup, la de l'Esquirol, Font de les Soreres, la Font del Camí. Ara només ens queda entrar de nou al poble i arribar a l'aparcament. Ha estat un recorregut de 10 quilòmetres 320 metres, 4 hores 06 de caminar, temps total 5 hores 4, amb un desnivell acumulat de 565 metres. Varen participar en aquesta sortida 7 membres de la colla, en Joan Font, en Josep Miquel Martínez, na Teresa Ponti, na Rosa Virolés, en Isidre Ponti, na Pilar Guerrero i en Pere Castellví. Gent de la muntanya, fins a la propera setmana.
Bé, doncs ara us passarem un conte d'aquests que explica l'Albert Estengre i estret del diari digital VilaWeb. I el conte d'avui porta per títol Ai, bon Déu de Mataró, amic de les dones i dels homes no.
Bueno. Proposem una manera divertida de parlar de nosaltres, d'explicar com som i de quina manera resolem allò que ens passa. Vet aquí un conte, i un altre encara. Vet aquí 300 contes per veure si algú ens escolta o ens estima.
Diuen i expliquen que Mataró, Déu, en els homes els disculpa, els perdona, fins i tot els hi obre les portes del cel. No a tots, només en els que s'ho mereixen, eh? Però que no n'és gaire amic. En canvi, de les dones és amic de totes. I és que expliquen que Mataró, un any, ui, fa de temps... fa tant de temps que no se sap quan va ser, un any per Setmana Santa, resulta que els hi feia falta un Sant Crist. Ja hi pensaven, ja, d'ui, des de Nadal que hi pensaven, però a veure com serà, que el demanarem d'aquesta manera, de l'altra, així. Mentre s'ho rumiaven, va anar passant el temps i es va acostar Setmana Santa, i tant a la vora era Setmana Santa que quan varen anar a encarregar el Sant Crist, vet aquí que l'escultor els va dir que no hi havia temps de fer-lo. Però ells volien estrenar-lo per Setmana Santa. Sí o sí, que l'estrenarem. Sí, sí, tindrem un Sant Crist nou per Setmana Santa. Oh, però és que no em dóna temps de fer-lo. Vostè no s'amoïni, li van dir a l'escultor. I els de Mataró, savis, els savis aquells de Mataró, varen resoldre una cosa que, bé, que a veure, jo trobo que estava bé, però és clar. Varen resoldre que el Sant Crist seria una persona viva, un home viu. Escolta, què millor escultura que una persona viva, que se la veurà ben bé, i ben bé que se la veia. En allà el tenien exposat, penjat, així, amb cara de pomes agres, que és tal com ha d'estar un Sant Crist, vaja, patint, En allà s'estava. Però vet aquí que quan en aquell Sant Crist se li acostava, aquella Setmana Santa, se li acostava una dona per adorar-lo, el Sant Crist se la mirava i li feia una rialleta, un somriure, i se'l sentia com somreia, i les dones se'l miraven i li tornaven, o no, la rialleta. Però vet aquí que expliquen que quan en aquell Sant Crist se li acostava un home, el Sant Crist feia cara sèria, i segons quin home, si l'home se'l mirava amb ell, ell li tornava la mirada i li fotia un llengot. I d'aquí ve que diuen que a Mataró el Sant Crist somriu a les dones i en els homes no.
L'entrevista de la setmana.
Molt bé, i després del conte d'Albert Estenga, com de cada setmana, ja tenim aquí l'entrevista central del programa d'avui, Pep Sans, l'entrevistador. Com estàs? Tot bé?
Molt bé.
Bé, per mullar, moltes novetats?
No, tantes com aquí.
No fa fred tampoc allà dalt?
Bueno, fa fresqueta, més, no? Fa fresqueta a la matinada, però el temps és el mateix a tot arreu ara.
Sí. Poder, de cara més a l'hivern, potser sí que es notarà més la fresca. I això.
Segur que es notarà més.
Boira.
Boira n'hi ha. Boira n'hi ha molt sovint. Sí, això sí.
Molt bé, perfecte. Però això bé, eh? Un de Gallifa, un de Mollà, així, de cara a l'espai del temps ens podem
i quatre,
anar...
I quatre de Sant Feliu.
Quatre de Sant Feliu.
Diu que tot ho bo abunda.
Podem anar comentant el temps d'un lloc d'un altre. Estarà bé. Serà interessant. Algun lloc, si algun dia neva, tot això...
I tant.
Molt bé, deixem el tema, que ens encigalem, i anem per l'entrevista d'avui. Sisplau, presenta la persona que avui entrevistarem.
Sí, bé, bona nit a tothom. Avui ens acompanya un convidat molt especial. Es diu Isaac Pedrós, pels que no el coneixeu. Heu de saber que és una persona que va fer una aventura molt, molt, molt important, i és que va fer la volta amb caiac a la illa de Mallorca. Però com ho va fer? Isaac és una persona invident, per tant... És una aventura molt, molt, molt important. No tothom ho pot fer, això. A més, Isaac és estudiant de la Universitat de Girona, on estudia Ciències Polítiques, d'això fa 7 anys. I Isaac, per què és invident? Isaac va tenir un accident de trànsit farà uns quants anys ja. De fet, jo crec que ara en parlarem. I ha sigut capaç de sobreposar-se a totes les adversitats. Bona nit, Isaac.
Bona nit, com esteu?
Com estàs?
Bona nit.
Bona nit. Moltes gràcies per convidar-me vosaltres aquest vespre.
És un plaer tenir-te aquí. Qualsevol cosa que m'hagi equivocat m'ho pots comentar, eh? Si no ho he dit bé.
No, al contrari, vull dir que ho has dit millor que ningú.
Sí? Bueno, Isaac, un plaer tenir-te aquí, com sempre.
Gràcies.
I bé, començarem l'entrevista. Una mica,
perfecte,
perquè la gent ho sàpiga. Fa més o menys 7 anys vas patir un accident de trànsit que et va deixar sec. Com va ser? Què va passar?
Doncs, com bé dius, al setembre del 14, doncs un altre cotxe va impactar amb el meu, provocant que amb el cap jo piqués en diferents llocs, i això doncs em va provocar un traumatisme cranioencefàlic i un accident cerebrovascular, és a dir, una hemorràgia cerebral, i entre altres coses, una de les conseqüències que tinc arrel d'aquell accident és que vaig perdre la visió de forma gradual, i en pocs mesos doncs em vaig quedar a zero, és a dir, a fosques.
En pocs mesos, això, més o menys, en el moment de l'accident, tu et vas donar compte, ja t'ho van comentar, o va ser
no,
així?
No, de fet, hi ha moltes setmanes, mesos, que no recordo, és a dir, hi ha un espai de temps buit, diguéssim,
sí,
que no sóc capaç de recordar el temps. Molts neuròlegs i metges, no, que estudien aquestes situacions, com neuropsicòlegs, et diuen que el cervell, doncs, tots aquests records negatius, doncs, d'alguna manera els elimina, perquè si ens en recordéssim de tots els moments que patim a nivell traumàtic i de patiment, doncs que ens costaria molt tornar a tirar endavant, no? O tirar endavant.
I com va ser, no? Un cop tornes en si, per dir-ho d'alguna manera, va ser acceptar, no? Un cop així?
Buf, jo crec que la paraula acceptar és prou gran i prou seriosa com per dir que ho acceptem o no ho acceptem. I jo diria que d'alguna manera aprenem a conviure amb aquesta nova condició i amb aquesta nova situació, que això és el que d'alguna manera ens permet, doncs, no mirar a llarg plaç, mirar al dia a dia, però lluitar dia a dia per ser un supervivent més en aquest nou context, no?
Clar.
Tenint en compte que una part de tu mateix, és a dir, una part de meva, en aquell dia, aquell accident, va morir, es va quedar una altra part viva, i d'aquesta part que ha quedat viva, doncs has de ser capaç de reconstruir-te i crear-ne una de nova, no?
Què és el que et va fer reaccionar? És a dir, en el moment que tires, que dius o continuo o avanço o no podem continuar així, tu notes el moment?
Sí, home, i tant. De fet, al cap d'any del 2015, imagineu-vos com estava en aquella situació. Pregunto als meus, això m'ho diuen els meus pares, això m'ho han explicat a casa, els hi pregunto als meus pares si l'any anterior, és a dir, si al cap d'any o fi d'any del 2014, vaig menjar raïm i a on, no? És a dir, estava completament descol·locat.
Clar.
És a dir, els meus dies no tenien ni sentit ni ordre, no era capaç de recordar si dinava, si esmorzava, res de res. I els meus pares, plorant, veient la situació, m'expliquen el què. I aleshores el meu pare, doncs, que és una persona sèria i de poques paraules, em sacseja dient-me, escolta'm, però amb aquestes paraules, escolta'm, que fa molt de temps que no m'escoltes. I d'alguna manera, no sé per què, però això per mi és el meu interruptor, i a partir d'aquell moment recordo esforçar-me per intentar recordar el que feia cada dia i esforçar-me per escoltar-lo. Tenint en compte que en aquest context no vols escoltar ningú, estàs emprenyat amb el món,
clar,
estàs emprenyant a tothom, no estàs amb ningú, no estàs enlloc. De fet, tens més ganes de desaparèixer que de seguir vivint.
Clar.
És així de clar.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Sí. Bueno, un cop escoltes el teu pare, no? Et reacciones i a partir d'aquí va ser quan comences, diguéssim, a voler tornar-te a adaptar al món, no? Diguéssim. Et va ser difícil, realment? Un cop, o sigui, els que no som invidents, som conscients de les dificultats que tenen les persones invidents? No sé si m'estic explicant,
T'expliques perfectament. Jo crec que no som conscients de les dificultats que tenim, les persones invidents, i dic no som conscients perquè jo abans de l'accident tampoc no n'era conscient, i ara en soc conscient d'una manera forçada. Per això a vegades expliquem, no? Ostres, vosaltres que encara hi sou a temps, que no us ha passat res greu, diguéssim, tingueu en compte això, tinguem en compte això altre, però ja no només per nosaltres, sinó per la resta, no? És dificilíssim, és molt difícil, però molt, molt. Penseu que, és de veure-ho tot a no veure-ho res, en una qüestió de setmanes, en qüestió de pocs mesos. El que costa més de tot no és fer una cosa o una altra, sinó és tornar a creure en un mateix. Però tornar a creure en un mateix, què vol dir això? Doncs creure un altre cop en tu mateix per aixecar-te del llit, anar a la cuina, agafar un got i posar-hi aigua, sense vessar-lo, sense equivocar-te d'aigua, sense equivocar-te de got. Agafar el bastó per creuar dos carrers per anar a buscar el pa, sense tenir por que t'atropellin. Agafar un ganivet a la cuina per picar una ceba sense tenir por, no?, a tallar-te els dits. Estem parlant d'això, de coses tan essencials com aquestes.
Déu-n'hi-do. I la gent del carrer, creus que ajuda? És a dir, no sé si... És que no vull...
Sí.
Malinterpreteu,
Que no. Fas molt bé. Tu pregunteu el que vulgueu i de la manera com vulgueu, que us entenc molt bé.
Sí.
Les persones que ens trobem pel carrer sovint tenen molt bona voluntat, però molt bona voluntat. Això es respira, l'aire. Vull dir, hi ha bones intencions. Però, exacte, no en saben. Per tant, aquesta bona voluntat, com que no saben com ho han de fer, a vegades, pobrets, i ho dic així amb el cor a la mà,
sí.
Foteu més nosa que cervell.
Sí.
Per què? Perquè a ningú, a mi tampoc, ens ha ensenyat mai com hem d'adreçar-nos, com hem d'ajudar, com hem d'agafar aquesta bona voluntat i convertir-la en ajuda efectiva, no? Per tal que arribi a bon port i de més. I a vegades, què ens passa? Que com que no en sabeu, per d'una manera, nosaltres, les persones invidents, doncs, podem contestar millor o pitjor, però hi ha, aquesta fama de que els cecs sempre estan emprenyats, no? No sempre estem emprenyats.
Yeah.
Però ens trobem amb això. Per exemple, un exemple clar, no? Si jo vaig pel carrer amb el Guilty, amb el gos pigall o amb el bastó, no? I jo no sé que hi ha algú al meu entorn... I aquest algú, per adreçar-se a mi, en comptes de parlar-me, el primer que fa és agafar-me del braç...
Sí.
Què fem? Jo m'espanto, perquè no sé si passa alguna cosa, si m'he equivocat, si em volen fotre la cartera, clar, que no ho sé.
Clar.
Aleshores, clar, m'espanto. Per tant, un consell, no s'ha de tocar mai a ningú, i menys un invident. En tot cas, bona tarda, disculpi, vostè, senyor que no hi veu, no? El senyor invident, senyor sec, o foteu-li com vulgueu. Escolta'm, necessito fer ajuda, estàs bé? Vull dir, parlant, és així tan senzill com això. Si parlem, contestem bé, si ens agafeu del braç o de vegades saber on, ens espantem i contestem malament.
Sí. Ja. Doncs tota la raó, prenem nota. També una pregunta, abans de començar ja a parlar de l'aventura que hem vingut a fer l'entrevista, també una mica vull que ens expliquis com era abans l'Isaac d'abans de l'accident i com és ara l'Isaac.
Hòstia.
És una pregunta complicada, però aviam si...
Sí, és molt bona. Hòstia, fas preguntes molt bones, està molt bé. Jo crec que l'Isaac d'ara escolta més i diferent. I quan dic diferent vull dir amb més intensitat, analitzant una mica més, perquè tota aquella informació que no rebo a nivell visual intento cercar-la d'alguna manera a nivell auditiu. També disfruto més del tacte, i quan dic això no només em refereixo a acariciar la meva dona o a agafar la meva filla, sinó menjant, no sé, agafant una taronja i acariciar-la, tocar-la bé per saber que està en bon estat, o un panet, o un brioix, un croissant acabat de fer, no?
Sí, sí. Els altres sentits, que... diguéssim, s'estimulen més, no?
Sí. Els treballo diferent, els utilitzo diferent, no? I caram, no ho sé, jo crec que sóc bastant diferent perquè tinc un punt més reflexiu, més analític, però per això mateix, perquè la situació ho porta.
Clar.
Sí.
I abans, què feies? Què dedicaves? Què ha canviat en això?
Doncs la meva vida estava enfocada a l'àmbit gastronòmic. De fet, vaig tenir la sort, entre altres espais, de treballar uns bons anys al Filler de Can Roca, amb els germans Roca, i la meva darrera feina estava vinculada amb el món de vi, gestionant la direcció comercial d'una bodega.
Carai.
I sí, sí. I a dia d'avui, doncs, ja ho veieu, totalment diferent.
Tot i així,
quin canvi,
si treballaves en el món del vi, entenc que és una feina que potser encara pots gaudir, no? Amb altres sentits, però també la pots gaudir, no? Amb les olors, els gustos...
Sí, ho fem, O sigui, gaudeixo més que mai menjant i bevent, sobretot compartint una bona taula amb una bona gent, no? I sovint, amb Fundació Eurofilms, amb qui col·laboro estretament, sovint tinc l'oportunitat de poder, doncs, dur a terme o recuperar part de la meva feina anterior. Sí, sí.
Molt bé. Aleshores, comentàvem que, bé, quan vas reaccionar, què va ser el primer que vas fer? El que vas decidir començar a fer algun projecte que et motivés? Què va ser el primer projecte que et vas proposar?
El primer que els dic als meus pares és que vull tornar a viure sol, és a dir, vull recuperar el meu espai, i a casa meva això suposa una crisi major que la que va ocasionar el propi accident, no? Perquè, clar, imagineu-vos els meus pares ja grans, i on viuràs, i qui et cuidarà, i com faràs les coses de casa sense veure-hi, i com cuinaràs, i com rentaràs la roba, vull dir, tot eren problemes, diguéssim, no?
Sí, sí.
I aquest era el meu repte, era demostrar-los que podia fer-ho. I al cap d'un any i mig, si no recordo malament, ja convidava els meus pares a casa meva a dinar, i mentre ells estaven a taula fent el vermut, jo estava acabant de fer el dinar a cuina.
Carai,
sí, sí.
Molt bé.
Sí, sí.
Tot un exemple.
Gràcies.
Eh?
Bueno.
I tant. Isaac, bé, bueno, també començarem a fer la part de l'entrevista, que si no se'ns menjarà el temps. El Pep té una pregunta.
D'alguna manera, penseu... Sí. Perdona, d'alguna manera penseu que jo amb els meus pares tenia el compromís personal de fer-los veure i viure que me'n podien sortir sol, que no patissin per mi, no? Per mi era horrible sentir com patien. I la millor manera era compartir amb ells, doncs, tots aquests petits avenços que podia aconseguir, no? Fer el dinar, fer-me el llit...
I tant.
No sé. Digues, perdona, que m'interrompo.
Jo, dues preguntes molt ràpides, Una és si, quan va passar això, en aquests moments es veuen com són les persones, algú et va fallar que pensaves que et fallaria algun company de feina, algun jefe, algun amic, algun familiar que deies aquest tio no em fallarà, o tia, i em va fallar? I segona, que m'has mig contestada, si tenies gos, i el gos el vas tenir des del principi o es va incorporar més tard o com va anar?
Mireu, referent a la primera pregunta, malauradament i contra tot pronòstic, varen ser diverses les persones que et fallen i que van fallar.
No t'ho pensaves gens, eh?
No, no t'ho pensaves gens, però la gent no vol persones amb problemes al seu entorn. I desapareixen i en aquell moment no ho entens, Però amb el temps dones les gràcies pel fet que hagin marxat. perquè de fet ha sigut com una mena de selecció natural, no? Si no convenia, no convenia. I millor en aquell moment que després, no?
Clar.
Per tant, cadascú allà la seva consciència, però que es quedin a casa seva. Jo ara mateix ja no els necessito per res. Gràcies. I en segon lloc, pel que fa en Guilty, el gos pigall, doncs jo vaig sol·licitar a la ONCE el juliol del 2016 i en Guilty va arribar a casa el 26 d'abril del 2021.
Ostres!
Sí, és a dir, fa molts poquets mesos que el tenim a casa, o sigui que el tinc, i sí, sí, gairebé 5 anys. Però té sentit, eh?
Sí?
Té sentit.
Ah. I és un canvi? T'ha anat bé?
Molt. Penseu que la meva autonomia personal ha augmentat gairebé un 150%, perquè de fer 4 quilòmetres diaris amb el bastó, ara estic fent una mitjana de 10 quilòmetres diaris amb en Guilty.
Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do.
I tot el que comporta també, ja, la companyia, tot, els gossos, bueno, en general.
Clar, companyia són... i seguretat. Vaig a llocs que abans no m'atrevia amb el bastó perquè no tenia referències, perquè eren places molt obertes i no podia creuar-les sol. Ara amb en Guilty és anar fent tangents, no? És anar tirant. Tira.
Merci per les bones preguntes. Perdona per la primera, que podria ser una mica incòmoda, però...
No.
Volia que veiéssim que la gent és... Som així, vull dir, és així.
Sí, és així. La gent és molt cruel.
Jo et volia fer una altra pregunta, també. És referent a... els que no veieu, s'us desenvolupa una mica un sentit de dir capto ones que em venen i que em... vull dir, alguna cosa d'aquestes us passa o no?
Bueno, jo crec que ens fixem més en el que intuïm. De fet, les persones, jo crec que totes les persones intuïm, per tant tenim percepció, no?, de bones vibracions, de males vibracions, si algú està enfadat o si algú li passa alguna cosa o no. L'únic que hi ha vegades que ens hi fixem i a vegades no. Jo crec que les persones que no hi veiem, per aquesta manca d'informació visual, doncs ens fixem en totes les percepcions i tots aquells inputs que anem rebent de l'exterior, no?
Yeah.
Ja sigui un soroll, un to de veu, no sé, com et dona la mà a algú, si te l'agafa amb seguretat i ferm o si te la dona de qualsevol manera, i detalls d'aquests que vas acumulant i vas traient les teves pròpies conclusions, no? Jo crec que és això.
Sí.
Però és per supervivència pura i dura, eh?
Ja, ja ho entenc, ja. Per això ho dic, també, per això, perquè, clar, vull dir, amb la vostra situació, vull dir, una mica deu ser forçat, això.
Sí. Penseu que la ceguesa, d'alguna manera, et limita davant de la informació, per tant, nosaltres hem de treballar al doble per obtenir tanta informació com sigui possible.
Clar.
En canvi, hi ha altres companys, com les persones sordes, queden limitades davant de la comunicació. Per això és tan important, amb les persones sordes, treballar molt bé la comunicació, no? Per tal que es puguin comunicar amb l'exterior i no quedin aïllades, no?
Sí.
En funció de la discapacitat que adquirim, les persones, estem en un marc o en un altre, en un terreny o en un altre. Ara, sens dubte, quan et passa alguna cosa així, passes per un procés de discapacitat psicosocial o malaltia mental. És a dir, una depressió, un dol... Això s'ha de treballar tant o més que l'altre, que a vegades no queda en segon lloc. Jo mateix estic reconeixent públicament que durant molts mesos he tingut un trastorn psicosocial important, i tant.
Jo crec que ha de ser molt complicat, la veritat, tots... No sé si tothom seria capaç de passar-ho.
Molt complicat.
A més, quan veus, vull dir, quan neixes, sé que és diferent, suposo que no. És que...
Sí,
sí, és diferent.
De fet, és un tema que segurament podríem quasi acabar l'entrevista només parlant d'això, però hem de continuar.
Sí, perquè com que no l'acabaràs, l'any que ve el tornarem
a tenir.
I tant que sí.
Doncs ja has sentit a la jefa, Isaac.
Sí. Això va a missa, eh? Si vull amb la jefa, va a missa.
També volem parlar una mica d'aquesta gran aventura que vas fer, que va ser la volta a Mallorca amb caiac. Primer de tot, ens agradaria saber com et va arribar, si vas ser tu mateix que vas decidir provar aquest repte, o vas començar primer fent l'esport del caiac i després et va venir la idea. Com va anar?
Em sembla que el rai doncs, el va enredar.
Exacte. Aquí hi ha un actor molt, molt important, una persona molt, molt estimada per mi.
És molt maco.
És en Rai Puig, sí, que com bé sabeu és un gran aventurer i és un gran guia de caiac de mar.
Que si em permets, però també hem de dir que l'entrevistarem la setmana que ve.
Ah, molt bé.
Vull dir que va lligat això.
Que bé, que bé. Doncs ja ho veureu, és molt, molt bona persona. Jo me l'estimo moltíssim. I amb una taula rodona ens coneixem a la Universitat de Girona, compartint taula rodona, ell explicant les seves experiències i jo una mica les meves. I a partir d'aquell dia doncs, hi ha una mena de connexió i ell em diu que amb Multicapacitats, que som l'associació d'estudiants i exestudiants amb discapacitat de la UDG, que tinc la sort de presidir, doncs em diu que hem d'anar a fer caiac, a llançar per tots els socis. I bé, aquí comença una miqueta aquestes sortides amb caiac per als diferents companys que s'hi apuntaven i jo una mica com a responsable de l'entitat doncs em veia amb l'obligació moral d'anar-hi a totes. Aquest anar-hi a totes es converteix en una mena de, bueno, de divertimento i d'anar coneixent en Rai. I un dia en Rai i en Pau Calero, propietari de Seca Caiac de Llançà, em llencen aquest globus sonda de aneu de fer alguna, heu de fer-ne alguna, aneu de fer alguna, i en Rai em diu anem a fer-ne una de grossa, va, anem a circumnavegar Menorca, que són gairebé 160-170 quilòmetres. Anem a fer-ho junts, però això sí, amb dos caiacs individuals.
Carai.
I a partir d'aquí vam començar a estudiar la manera de com podíem fer-ho. I aquí estem, volem fer, sí.
Quan va durar aquesta aventura? Quan vau tardar a fer-la?
L'expedició van ser 13 dies, però a mar van ser 9 dies de palets. I amb jornades de 7-9 hores cada dia.
Déu-n'hi-do. I no sé, sí. Vau tenir algun moment així complicat, no sé, en el temps?
Clar,
no és fàcil, 9 dies seguits?
No, el mar, ja sabeu vosaltres que el mar no és mai, no hi ha dos dies iguals. És més, un mateix dia el mar que et trobes a primera hora del matí no pot tenir res a veure amb el que et trobes al vespre, a última hora. El mar, a més, no avisa. A més, el mar, més enllà del moviment constant, també hi tenim altres factors com el vent de cares o en contra.
I tant.
El tipus de vall que porta aquell dia l'aigua, si una mar picada, una mar de fons, etcètera. I, a més, si afegim que la persona que va en un dels caiacs doncs no hi veig res, no veig absolutament res, imagineu-vos com es va complicant tot, no?
I tant, i tant.
I em van passar de grosses, la veritat és que sí, sí, sí.
Clar, una cosa, ara comentaves, hi ha molts factors, el vent sí. S'endú les paraules, per dir-ho així.
Exacte.
De quina manera us comunicàveu amb el rei? Perquè al final és bàsic, no?
Sí. Amb en Rai hi havia... De fet, una de les coses que vam entrenar més va ser jo estar molt pendent de la seva indicació i reaccionar tan ràpid com fos possible. Per tant, havia tenir l'orella molt fina i molt pendent d'ell i ubicar-lo en l'espai. I quan l'aigua estava tranquil·la, quan el vent hi havia una miqueta de tranquil·litat i, per tant, hi havia poca fressa, ens ho permetia, doncs en Rai portava un dispositiu, el Seleco, un altaveu en Bluetooth, allà ja reproduïa música i, per tant, la música era la meva brújula. Així ell podia estar tranquil i per les seves coses, però, és clar, no us ho perdeu. Jo, que sóc el xerrapeca, és el que havia de callar i escoltar, i ell, que és més introvertit, és el que havia d'estar parlant constantment.
Clar.
Era... Sí, sí, era còmic, però al final del dia jo crec que en Rai quedava cansat d'aguantar-me i de parlar-me tota l'estona.
Oh. Home, bueno...
Sí, sí. Us vau aguantar mútuament, eh?
Sí, i tant. I tant. Jo ho dic ben... Jo ho dic públicament i en Rai ho sap de sobres. I jo no tinc cap altre amic com en Rai.
Al final és una aventura que entre els dos arribava a crear un vincle molt fort, no?
Sí, molt maco. Molt.
Ara comentaves també que les veu passar una mica...
Canutes.
Sí. Explica'ns alguna d'aquestes.
Bueno, hi havia moments divertits, com per exemple... A mi m'agradava tot sovint refrescar-me la cara, refrescar-me el cap, perquè penseu que l'aigua, tot i estar l'aigua, feia molta calor, i no te'n dones compte i vas suant molt, i et dona la sensació de que perquè estàs a l'aigua estàs fresc, no?, i estàs hidratat. I no era així. Clar. Hi havia moments que en Ryan deia no posis les mans a l'aigua, que està ple de meduses, no?
Ostres.
I esclar, en aquell moment t'esquitxa alguna cosa i hi ha una gota que et regalima pel braç, no? Però clar, tu no saps si és una gota o és un tentacle o alguna cosa d'aquestes que t'ha saltat, saps?
Sí.
No podies deixar la pala, no podies rascar-te, no podies mirar res. Imagineu-vos aquells minuts de neguit del rotllo. M'està passigant una medusa o és una gota que regalima, no?
Ostres.
I sí. Això era un detallet. Altres, recordo bé que vam estar, vaig estar a punt de volcar un parell de cops per onades que m'enganxaven de costat. Per sort, doncs, no, el mar no em va tombar, finalment, perquè era una cosa que jo sí que tenia clar que no volia tombar. També ens va enganxar un parell de dies amb mala mar, amb mar de fons, i, bueno, hi ha un dels dies que ens han de rescatar.
Carai.
De l'aigua. Sí, sí, sí. Sí, sí. Això és spoiler, ja.
És spoiler, eh?
Però spoiler,
no sí. Ho direm massa, si no es pot dir, però...
Vale.
Perquè després...
Passen coses,
no? Després ens explicaràs que d'això n'heu fet una pel·lícula, no?
Sí, ja l'han passat a Sant Feliu.
I tant.
Molta gent de Sant Feliu ja l'ha vist.
Sí. Per tant...
Sí, senyora, i tant que sí.
No fem gaire spoilers, però si la gent encara la vol veure, perquè és molt, molt interessant.
Sí, de fet, estem molt contents perquè avui a casa ens han arribat... dos guardons més, aquest cop del Festival de Terres de l'Ebre, el Terres Film Festival, i estem molt contents perquè amb aquests dos ja en portem 11. 11 d'arreu del món.
Déu-n'hi-do.
En tenim del Canadà, dels Estats Units, de la Xina, de la Índia...
Déu-n'hi-do.
Sí, estem molt, molt contents. Sí,
creus que això, aquesta repte, aquesta aventura que heu aconseguit, pot ajudar a motivar altres persones que siguin invidents o que pateixin alguna discapacitat a tirar endavant, a reaccionar, no?, per dir-ho així?
Jo no seria tan atrevit com per dir que sí, però el que sí que m'agradaria és que servís per fer pensar i reflexionar els que no tenen cap tipus de discapacitat i ens vegin a nosaltres, a les persones amb discapacitat, d'una altra manera.
O sigui, és una manera de dir que els que han de reaccionar són els que,
sí,
els que sembla que no ho hagin de fer, no?
Exacte, és això, és justament això. Perquè les persones, tinguem una discapacitat o una altra, tenim altres capacitats.
Ara.
Però sovint,
sovint,
el primer que veuen quan veuen l'Isaac amb el bastó o amb el gustigall és el cec. No em veuen a mi fent altres coses. Només veuen que no hi veig, no?
Clar.
I no, d'acord que no hi veig, però escolteu-me, que puc fer moltes altres coses.
I tant, de fet...
Com, per exemple, palejar amb en Rai, no?
I tant. Bé, a més, explica'ns una mica, perquè a més d'haver fet la volta a Mallorca, estàs estudiant a la Universitat de Girona i fas moltes més coses. Explica'ns una mica quines estàs fent.
Bé, estic acabant la següent mètode de segon, i començant assignatures de tercer del grau de Ciències Polítiques i de l'Administració a la Universitat de Girona. Vaig d'un altre ritme. De fet, aquest és el meu cinquè any. Hem sigut pares amb la Carme fa 9 mesos, encara no.
Felicitats.
Vull dir que imagineu-vos quin gran repte que tenim ara a casa.
I tant.
Moltes gràcies. De fet, que bonic que és això, de ser pare. És un... Això sí que és un regal, mare meva. I, clar, imagineu-vos, ara cada cop que haig de canviar bolquers o haig de donar biberó, etcètera, això sí que és una aventura de veritat, no? Lo de Menorca és gairebé una broma.
Aprendre coses noves.
Sí.
I tant que sí. I realment, doncs, bé, doncs, compaginant la universitat, compaginant l'Anna, amb la Carme, és a dir, la vida familiar, i després, doncs, també, com deia, aquestes col·laboracions amb Fundació Eurofilms, i després, doncs, la presidència amb multicapacitat, que, entre altres coses, organitzem el dia 7 de novembre la primera cursa adaptada d'infants i joves. Aquestes curses infantils que s'han posat ara sobre la taula, no?, diferents indrets com Barcelona, Manresa, Vic i demés,
sí.
doncs a Girona la coorganitzem nosaltres des de Multicapacitats. Vull dir que
molt bé.
Avorrits no ho estem pas, no, gens ni mica.
Clar, ara t'anava a preguntar si tenies algun repte important, però ja ens l'acabes de dir.
Exacte. Em sembla que durant uns anys el repte el tenim a casa, ara.
No sé si tens a llarg plaç algun repte de torn esportiu o no esportiu, algun repte també important que t'hagis mig plantejat.
Sí, sí, de fet anava a dir que cada cop que m'enraig fem una cerveseta o quedem a casa per sopar o fem alguna cosa, sempre surten propostes, sempre surten idees. Vull dir que...
Però de moment estan a l'aire, eh? No fem spoilers tampoc? O sí?
Sí, sí. algun dia.
Algun dia ho direm. Va.
Escolta, a mi el que m'agradaria poder organitzar tu i el Rai que vinguéssiu al centre a fer una xerrada.
Ah, i tant, com vulgueu.
M'agradaria organitzar-ho i que us anés bé tots dos.
Doncs, endavant. Si ja de cas, li pregunteu a en Rai dilluns vinent.
La setmana que ve li pregunto també al Rai, a veure què li sembla.
Perfecte. Va? Jo ja et dic que sí. Vull dir que cap problema, només faltaria.
Molt bé.
Escolta'm, va a missa, eh? L'heu dit abans.
Oh, i tant. Sí. I ja ho veuràs, ja ho veuràs. Si va a missa. Bé, Isaac, està sent una entrevista molt interessant.
Moltes gràcies.
No sé si tens algun consell, ja ens n'hem parlat, sobretot a les persones no invidents, són els que més hem de prendre atenció.
No, consell no, és més que res un comentari de cluenda, no? Sobretot valorar les persones per les seves capacitats i no per les seves limitacions. De fet, Caiac Nou Límits, Menorca Cegues, és això. És una manera de posar un exemple clar de com podem valorar a les persones per les seves capacitats i no les seves limitacions. I tant.
Carai. Doncs, moltes gràcies. La veritat és que
a vosaltres.
Ha sigut una gran entrevista, Isaac, i has escoltat a la jefa. Vull dir, això va a missa. I us tindrem ben aviat, al Rai i a tu. Hem deixat aquí l'entrevista.
Molt bé.
Ha sigut un plaer tenir-te amb nosaltres.
El plaer ha sigut meu, estar amb vosaltres. Una abraçada.
Bona nit, Isaac.
Adéu.
I el dilluns que ve li doneu una abraçada a en Rai, de part meva. Sisplau.
Molt bé, molt bé. Adéu, adéu, bona nit.
Bona nit.
Adéu. Adéu.
Després de l'entrevista del programa sempre arriba a l'espai del temps i què podem dir? Doncs que es va perllurgant aquest anticicló, la manca de pluja també es va perllurgant, comença això a ser una mica ja pesat la cosa aquesta. Esperem que amb aquests dos mesos i mig que queden per acabar l'any pugui ploure bastant, però jo ja començo a dubtar-ho, és que no veig gaires indicis, però alguna cosa passarà aquesta setmana. Demà serà un dia molt tranquil, molt semblant a l'avui, però farà més suavitat. No tenem com una pujada de temperatures. Hi ha alguna cosa estranya a l'atmosfera aquests dies i demà la temperatura es dispararà una mica a migdia. Tindrem caloreta a migdia, aviso, demà hi haurà calorada a migdia. No sé què... Hi ha alguna cosa estranya, vents de sud... No m'agrada gens el que està passant. Demà caloreta a migdia. Per sort, dimecres tenim una entrada de vent de nord, bufarà fort a les muntanyes, sobretot cap al Pirineu. A Sant Feliu notarem amb una baixada de temperatures, el vent bufarà poc al nostre poble. Però sí que la temperatura baixarà. I ara cada dimecres les màximes no passaran de 19-20 graus i quan es notarà més serà la matinada de dimecres a dijous, que ens llevarem el dijous amb només 8 o 9 graus i a més serà el dia més inestable de la setmana dijous. Fresca, una mica de pluja, molt poca cosa.